Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ventris tui, Jesus. Ave Maria.
És migdia. L'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia. Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Us informa Júlia Julvé. Notícia que acabem de conèixer. La Fiscalia es querella, atenció, contra 3 empreses, una d'elles amb seu a Barcelona, per la fabricació, avaluació i comercialització d'un producte sanitari defectuós que va causar pèrdua de visió. A tot l'estat hi hauria com a mínim 125 persones afectades. Una querella que s'ha presentat contra 3 empreses, dues d'elles alemanyes, Alamedics GmbH, BSI i Grup Deutschland, i contra l'empresa amb seu a Barcelona, WM Bloss S.A. Totes elles feien servir el medicament Alaocta, que s'utilitzava com a coadjuvant intraoperatori en cirurgia oftalmològica, com ara en casos de despreniment de retina. Aquest medicament va causar efectes com ara no percebre la llum, atròfia del nervi òptic, necrosi de la retina i fenòmens d'oclusió vascular de la retina, un producte que va ser utilitzat pel Sistema de Salut Espanyol en 28 centres sanitaris i en almenys 13 comunitats autònomes i que, com dèiem, hi ha com a mínim 125 persones afectades. Més qüestions en plana política. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, pensa que Junts per Catalunya ha humiliat el govern espanyol votant en contra de la llei d'amnistia. En tot cas, recorda que encara hi haurà un segon intent perquè la llei acabi aprovant-se, cosa que el Partit Popular rebutja perquè considera que el 2017 es van viure escenes d'autèntic terror i feixisme a Catalunya. Ho ha dit en una entrevista a Antena 3, on també vaticina que tota la legislatura seguirà, diu, el mateix rumb, amb Junts posant el PSOE entre l'espasa i la paret.
Yo siempre he dicho que en esta legislatura va a pasar lo que diga Carles Puigdemont. Lo he dicho desde el principio y ayer lo hemos visto, lo hemos ratificado, ¿no? Pero lo que ha pasado ayer es algo que tampoco debemos de considerar un hecho definitivo en la legislatura, no.
Segons el Popular, la llei d'amnistia, com està redactada ara, no passaria al filtre de la justícia europea. Justament, aquest és un dels temors que també té el PSOE, que per això no vol accedir a fer els canvis a la llei que demanen a hores ara els independentistes. El negociador de Sumar, Jaume Asens, confia que les properes setmanes els socialistes i també Junts per Catalunya podran acabar tancant un acord perquè la llei s'aprovi. Són declaracions de TV3.
Ara estem en una situació delicada, perquè el que més preocupa al Partit Socialista és que la llei passi tots els filtres, el del Constitucional, el d'Europa i el de l'opinió pública, i el que més preocupa a Junts és que cobreixi tots els casos. I entre una preocupació i l'altra, crec que hem de trobar un punt intermig.
El PSOE, de moment, no concreta si s'obre a negociar o si tanca la porta. I en plana municipal, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, assegura que no hi ha novetats en les negociacions per un pacte de govern a la capital catalana. Ho ha dit a l'acte de col·locació de la primera pedra dels 35 nous habitatges protegits que es faran al barri de Trinitat Vella.
No seré original jo tampoc i us diré que no hi ha novetat. Però vaja, jo insisteixo que el nostre compromís és que la ciutat tingui nou govern i pressupost a la primavera d'aquest any. Aquest és el meu compromís i ho farem, però no hi ha novetats. I ja sabeu que parla l'alcalde.
Tot plegat després que en els darrers dies hagi transcendit que el socialista ha acostat posicions amb Esquerra Republicana, mentre els comuns segueixen demanant un govern tripartit. I d'altra banda, el cap de l'oposició, Xavier Trias, va manifestar que les converses amb el PSC s'havien aturat perquè no estava disposat a mantenir, diu, negociacions paral·leles. I política a banda, la Policia Nacional ha detingut, atenció, a l'aeroport del Prat, tres homes que duien 235 glans de cocaïna amagats a l'aparell digestiu. Viatjaven en tres vols diferents i els agents els van enxampar en el marc de dispositius de control dels anomenats vols calents, és a dir, viatges procedents de destins susceptibles de tràfics de drogues. La policia els va identificar com a sospitosos de dur aquesta droga i van procedir a entrevistar-los, moment en què van constatar nombroses incongruències que indicaven la possibilitat que estiguessin actuant com a traficants. Un cop van revisar tot l'equipatge, els tres homes continuaven especialment nerviosos i per això els van fer una radiografia on van veure els glans de cocaïna ingerits. La policia els va arrestar per tres delictes contra la salut pública i els va posar a disposició del jutjat de guàrdia del Prat del Llobregat. 12:06, moment pels esports amb Pol Corredoira.
El circuit de Barcelona-Catalunya ha anunciat la creació d'un gran edifici a la recta posterior del traçat. La instal·lació passarà per sobre de la pista i estarà destinada als assistents VIP. Comptarà amb 16 metres d'altura, 3 plantes, suite privada i una terrassa de 30 metres a la part superior. La construcció no té res a veure amb l'arribada de la Fórmula 1 a Madrid, ja que estava contemplada dins del pla estratègic del circuit de l'any 2022. De fet, en els darrers dies també s'ha reformat la torre de control i es preveuen altres obres abans de l'inici de la competició, que serà el segon cap de setmana del mes de març. I atenció a aquesta notícia, que avança The Athletic, ha destapat que l'ex-blaugrana Samuel Eto'o podria estar implicat en una trama de many de partits, abús de poder, amenaces físiques i incitació a la violència. El mitjà ha tingut accés a proves que apunten que l'ara president de la Federació Camerunesa de Futbol hauria fet tot això. No és la primera vegada que Eto'o és al punt de mira. L'exjugador del Barça ha estat investigat per la Confederació Africana de Futbol i l'exvicepresident de la pròpia Federació Camerunesa ja va enviar a l'estiu un expedient al Comitè d'Ètica de la FIFA perquè l'estudiessin. De moment, el màxim organisme del futbol mundial, la FIFA, no s'ha pronunciat.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà al punt de la una del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials de Web i Ràdio Estel. Fins la una us deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana.
Veu clara, amb Clara Luna.
És que ja no, no? És que ja m'hi tiro.
Tira, jo no va parlar, però no.
Ja t'he vist.
Se m'havia oblidat.
Perdó.
No. Clara Luna, què tal?
Molt bé.
Com estàs?
Molt bé. I vosaltres? I
molt
tu,
bé.
Vaja. Clar, dic vosaltres, és com tu i tots els oients, no?
Està bé, això.
Però no poden respondre.
Segur que estan bé.
Estan dient tots a casa seva.
Clar, els oients de Ràdio Estel sempre estan bé.
Ah, molt bé.
Escolta'm una cosa.
Digues.
Mira, dues sorpresetes, una a l'inici i una al final.
Mm-hmm. Són sorpreses per mi?
La del final, sí.
Oh.
La del principi jo crec que és per l'audiència i per part de l'equip, que encara no ho sap.
És veritat. De fet, no ho sap ningú.
No ho sap ningú?
No.
Estem destapant exclusiva?
Txan-txan.
Sí?
Jo crec que sí.
Clara Luna té notícia noticiosa, eh? Som-hi, va.
La dia... Ah, em pensava que la deies tu?
No.
Re, que tornaré a formar part de l'equip d'Eufòria.
Brava!
Aquest any, aquesta propera temporada. I tinc moltes ganes, la veritat és que em fa molta il·lusió conèixer els nois i noies, encara no sé res d'ells, res.
Res,
I m'agradava no saber-ne res.
Què és el que més t'engresca de formar part d'un projecte com Eufòria?
És que l'any passat va ser molt divertit. Era la meva primera experiència amb un format així televisiu i m'ho vaig passar molt bé. Llavors, quan m'han confirmat, la veritat és que m'ha fet molta il·lusió.
Ara que ja t'he agafat una mica de confiança. Saps una mica la dolenta, també?
Sí. Aquest any més, encara.
Val. Allà, eh?
S'han de pensar.
Qui a veure, no, eh? Si
no. El bo del cas és que tots els nois em deien ostres, feies una pinta de dolenta i després, quan et vam conèixer, veure que no tenia res a veure amb això. Però sí, aquest any jugarem més al paper de dolenta.
Més encara, eh?
Uh-huh.
Que bé, m'agrada molt sentir això. M'agrada molt sentir això i a sobre anirem comentant tot plegat aquí, en fi. Ja ho veureu, ja ho veureu. Reservo l'altra sorpreseta amb el final del programa.
Okay.
Avui, però, ens venies a parlar...
És que, clar, ara, vinga, canvi de tema. És que, clar, jo aquest cap de setmana he estat a Berlín.
Sí.
Regal de Reis, mira.
Regal de Reis, eh?
Sí.
Molt bé.
Sí. Em dic, què volem? Mira, volem fer una escapada a Berlín.
Sí.
Que dius, anar a Berlín el mes d'agost... Ai, d'agost, sí, ja ens agradaria. El mes de gener, amb el fred que fa.
Feia fred,
poder,
eh?
Poder no és la cosa més intel·ligent, però vaja.
Vas menjar xucrut?
Sí, i tant. Sí, a mi m'agrada molt. I Berlín m'agrada molt, em sembla una ciutat impressionant i...
No he estat mai, eh? Tinc moltes ganes de ser-hi perquè diuen que és una de les grans ciutats europees.
Sí, i és que a més hi han passat tantes coses allà que, clar, només que estàs un parell de dies veient, ostres, mira, aquí va passar això, aquí va passar allò altre, uau.
Heavy.
M'explota el coco a mi. I m'agrada molt, en realitat, veure com aquesta gent s'han ressorgit de tota aquella etapa tan fosca. Però aquella etapa tan fosca també tenia algunes coses interessants, anem a dir.
Sí.
No sé si és la paraula, però vaja. Et començo fent una pregunta. Per tu, què és l'art? Tu sabries dir-me què és l'art? Ja. Nosaltres, estètica, quan jo estudiava piano clàssic, ens vam tirar tot un curs fent-nos aquesta pregunta i no vam trobar la resposta.
Jo crec que l'art no és més, i és tot, o és tant, com comunicar a través de l'emoció. Jo definiria l'art una mica així.
Ok, m'agrada. Em convenç. Vull dir, sí. Jo he trobat una definició d'art que m'ha semblat, com amb les paraules justes, que diu, l'art és una activitat humana, perquè és humana.
Sí.
Però no sé fins a quin punt, perquè també hi ha, en el que no és humà també hi ha art, però si no hi ha un humà que la mira, doncs llavors no és art. Vale, però segueixo. L'art és una activitat humana que utilitza les emocions i l'intel·lecte per crear obres amb característiques estètiques.
Val.
Està tot com molt a lloc.
Sí.
Però segurament hi ha moltíssima gent que et diu que no, que l'art per ells no és això.
A mi em falta per dir alguna cosa, eh? No només amb característiques estètiques.
Per dir alguna cosa, sempre necessites que l'art digui alguna cosa.
Jo crec que sí.
Jo també crec.
Jo crec que sí.
Però segur que també hi ha art que no diu res, que també...
Clar, inclús quan no vols dir res...
Ja estàs dient
alguna cosa. Ja estàs dient alguna cosa, no?
Vale, tens raó. T'ho compro.
Gràcies.
Per mi, la música, com a part de l'art, no? una de les formes artístiques, reflexa el que està passant a la societat en el mateix moment. I això és el que volia veure una mica, doncs, què passava durant la Segona Guerra Mundial.
Val.
A nivell musical. Recordem que la Segona Guerra Mundial és aquest conflicte militar global que va de l'any 39 fins a l'any 45, 1945, i que s'emporta entre 50 i 70 milions de víctimes. Una bestiesa.
Una brutalitat.
De fet, ara mateix n'estem vivint una que ja va pels 20, no? 20.000 morts. Una bestiesa, sí. També. En fi.
A mi hi ha dues coses que em frapen molt de tota aquella època, i sobretot del nazisme, evidentment, eh? Una és, no té gaire a veure, però ja que he dit dues coses l'explicaré. Que ja m'he tirat al jardí.
I tant.
Una és que a les tavernes els nazis posaven un cartell on hi posava prohibida l'entrada de gossos i jueus.
Uau.
I la gent es va preguntar, i per què els gossos? I la segona, que no vaig entendre, és per què el nazisme va prohibir el swing, crec.
Ah, sí. No tinc ni idea d'això.
Sí, sí, sí. Perquè era un ball molt, no sé, massa divertit.
Sí, segurament, té a veure amb això.
Suposo que va per aquí. Però vaja, ni idea,
Ja, ja, és que és una època... Soc conscient, que no us he portat el tema més feliç de la vida, però ja veuràs que els temes són molt bonics. Va. Us he triat temes que servien per pujar els ànims dels soldats, cosa que era molt necessària, no?
Sí.
Per descriure situacions que es vivien, i això també era necessari, perquè el que estava passant allà molta gent no ho sabia. Us ho imaginaven, no? O el que vivien els soldats o la població civil, perquè també, déu-n'hi-do, no? Vull dir, allà va patir tothom. O inclús cançons que fan una enumeració de fets històrics, perquè la gent no se n'oblidi.
Bona, aquesta.
Sí, 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 molt interessant. I aquí és on jo us enllaço la responsabilitat i el compromís que crec que té l'artista amb la societat. Mm-hmm. Perquè, com tu deies abans, ha de remoure consciències, sacsejar l'ànima, no?
Sí, 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 absolutament.
Una manera de transformar la realitat.
A mi parles de Segona Guerra Mundial o de nazisme i música, i a mi em ve al cap un musical, Cabaret.
Ahà. Ai, mira, no t'he triat cap d'aquell.
Clàssic de clàssics.
Mira, el que t'he triat per començar és un tema supermític per una cantant i actriu supermítica. Escoltem-la, sisplau.
Marlene Dietrich.
Home, Lili Marlene. És la cançó alemanya més famosa relacionada amb la Segona Guerra Mundial. I està escrita per Norbert Schulz l'any 1937, basada en un poema d'un soldat, Hans Lieb, que havia escrit el 1915, durant la Primera Guerra Mundial, on expressava l'angoixa d'estar separat de la seva promesa i recordava la seva despedida sota el llum d'un fanal. Resulta que aquest soldat, mentre estava a la Primera Guerra Mundial, va entrar en contacte amb una infermera que es deia Marlene.
Sí.
I llavors va fer aquest poema. I aquesta que ens ho canta és Marlene Dietrich, cantant i actriu. Aquest enregistrament no és del 37, és del 45, o sigui, ja enmig de tota la moguda. I ella era una ferma antinazi. El seu debut dels escenaris és com a corista en un cabaret de gira per Alemanya. Te'n recordes el que dèiem la setmana passada de les coristes, no?
Sí.
El cos de ball, diguéssim. Ella era actriu i cantant, per tant, també era de les que ho feia tot. I em fa gràcia que va ser posseïdora del títol de Cames Perfectes, que diuen que inclús estaven assegurades per un milió de dòlars.
Com Tina Turner.
I com la Jennifer López, no?
I com
no?
Jennifer López.
Em fa molta gràcia això, que la gent s'asseguri una part del cos.
Molt estrany.
Ella té una veu greu, parlada, airejada, segons com poc timbrada en els aguts.
Això et volia preguntar, Això és perquè ella és molt típic d'ella o perquè la música... Clar, estem parlant de música entre guerres, no?
Clar, clar.
És molt... Ja és tristota,
jo crec que hi ha les dues coses. Però a mi em dóna la sensació que el seu instrument és un instrument bastant... com es diu això? Fet pols, no? Una mica. No fet pols, però bastant poc cuidat, diguéssim. No sé si era molt fumadora, molt bevedora, etc. I em fa molta gràcia una cosa, que tocava la serra... O sigui, amb ella l'enviaven a cantar pels soldats, no?
Sí.
I ella tocava la serra en les seves actuacions. Saps? Una serra? Que
sí,
fa
sí, sí.
Una serra musical que fa el so aquest del...
Sí.
És boníssim. I res, m'ha fet gràcia, aquest fet.
No coneixia això. Anem a la segona?
Sí. We'll meet again. Don't know where.
També molt música a l'època, eh?
Sí, molt bonica. Aquesta és Vera Lynn i el tema és We'll Meet Again, que vol dir ens tornarem a veure. I és una cançó popular britànica que de seguida tant els soldats com les famílies dels soldats se la van fer seva perquè pel missatge, no? Ens tornarem a veure, necessitàvem una miqueta d'esperança, no? La intenció de la cançó és consolar les famílies dels soldats que esperaven que tornessin a casa.
A veure, consolar d'esperança? Però a mi em sona sempre des de la tristesa.
Des de la tristesa. És que, clar, és que és...
És inevitable.
Ah, que curiós això que dius, perquè després us he triat un tall d'una cançó que s'escriu després de l'ocupació Mira, no m'hi he fixat. L'energia és completament diferent. Ella és Vera Lynn, que durant la Segona Guerra Mundial tenia inclús el seu programa de ràdio, que es deia Sincerely Yours. Aquesta paraula sempre m'ha costat molt de dir. Sincerely, whatever. On envia missatges d'ànim als soldats i interpreta cançons en directe per ells. I sempre acabava el programa amb aquesta cançó.
Boníssim.
Clar, llavors aquesta cançó es va com...
Una espècie d'Helena Francis, eh?
Mm. I aquest àudio que estem escoltant està enregistrat al 1953. I això que sona ara, que és aquest grup d'homes, són les Forces Armades Britàniques. Pèls de punta. A mi em posa els pèls de punta.
Brutal. No és l'únic exèrcit que ha cantat, eh?
No, clar,
clar. L'exèrcit rus, per exemple, és un dels grans cors de la història de la música, trobo.
Ja. Clar, però penses que aquestes veus són les que han viscut tot allò que estan explicant. Sí. Bueno, a mi és que em posa tot això, posa les pèls de punta. Però, t'ho deia perquè l'enregistrament original d'aquest tema és amb el primer dels sintetitzadors que apareixen al mercat. Si podem escoltar el següent tall, és la mateixa cançó, però veuràs que l'acompanyament és diferent.
A mi?
Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't let this parting upset you, I'll not forget you, sweetheart.
M'has portat l'original i m'has portat aquesta també. Em sona una mica a una d'aquelles versions rares que va fer Manel.
Sí, o què? Vaja, igual tenen aquesta referència, ho desconec.
No, però
els
sintetitzador
i
aquestes coses.
Aquest sintetitzador es diu Novacord? Novacord. I és el primer sintetitzador polifònic de la marca Hammond. Es van fer només 1.069 Novacords entre l'any 39 i l'any 42.
Ep.
Resulta que els teclistes que ho tocaven deien que no era molt... Que tenia alguns problemetes, que sempre havies d'estar com fent ajustos en el panel de control.
Val.
I ella és la Vera Lynn igual. Vull dir que en aquesta versió és ella, però amb l'acompanyament d'aquest.
Enorme.
És guai. I el següent és un supermític, que m'agrada moltíssim.
Que sigui enorme.
Glenn Miller.
What you doing tonight? Hope you're in the mood because I'm feeling just right. How's about a corner with a table for two, where the music's mellow and some gay rendezvous? There's no chance romancing with the blue attitude. You've got to do some dancing.
Jo recomano molt que, si us agrada aquest tipus de música, us passeu els caps de setmana per la plaça Virreina de Gràcia, que la ballen i que és una meravella.
Clar, això és swing, i el que tu em deies abans, no? Allò que aquella informació que tu donaves, ho desconec. Això és swing i és In the Mood, de Glenn Miller, però aquestes que canten són les Andrew Sisters. I a veure si t'ho sé explicar, perquè ara no sé si ho recordaré exactament, però... es van colar a les Andrew Sisters, la música de les Andrew Sisters es van colar dintre de manera com a contraband, pel que he llegit, dintre de les files nazis. Llavors, sí, ells les van fer com seves, però després quan van descobrir que elles eren tot el contrari, pel que he llegit, i no vull equivocar-me, però això és el que vaig llegir, amb alguns jueus que estaven en els camps els hi taralejaven les cançons.
Uau.
Com per putejar-los. No sé, no sé, no tinc... O sigui, no, soc, no puc dir-te 100% que això és així, però
pot
sí que
ser,
ho he
no,
llegit.
No, sí, té pinta de veritat.
Aquest és un èxit del gènere Big Band de Glenn Miller, també publicat el 39, i té aquest arranjament de secció de vents del tema original, que és super...
És una meravella.
...reconeixible, la melodia dels saxos. I elles són les Andrew Sisters, que són tres germanes de Minnesota que harmonitzaven i empastaven les seves veus a la perfecció, com podeu escoltar. Són el primer grup femení a guanyar un disc d'or.
Uau.
I durant la Segona Guerra Mundial van estar animant a les forces aliades per tot el món. He llegit també que el grup passa per moments així delicats, diguéssim, per temes d'ego, perquè de sobte els hi va també la cosa que una vol anar per solitari perquè el seu marit li diu tu has d'anar per solitari, què fas amb aquestes altres, les teves germanes, no?
Ja hi som.
Una de les altres germanes es vol quedar a la casa dels pares i l'altra s'intenta suïcidar. Bueno, un drama. Total, que després de tot això es reconcilien i segueixen enregistrant i fent gires
per
i signant
sort.
Contractes. És que la vida de l'artista, de debò.
La vida de l'artista, eh?
És molt complicat, això.
Per cert, l'altre dia en parlàvem. Glenn Miller, gran amic de Henry Mancini.
Ah, bueno. Otra grande.
Ui, ui, ui. Dels grans.
Mira, escolta el següent. A veure, quin ànim li trobes. Aquest ja tenia un bon rotllo, no? In the mood?
L'épicier l'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur la conservait dans son tiroir.
És molt més victoriós, no?
Claro. Aquest està feliç.
Clar.
És un cant patriòtic, això és Fleur de Paris. És un cant patriòtic que expressa l'alegria de la llibertat després de 4 anys d'ocupació.
Fixa't.
Això es llença just l'any 44 després de l'alliberació de París per part dels aliats. La lletra és de Maurice Vendée i la música és d'Henri Bourtier. No ho sé dir. Algo així. Però sempre que quedi apuesto. Bourteir.
Ui!
No. Sí, per això, que hi ha algunes coses que les tinc clares en francès i algunes que no.
Bourteir.
Bé, ens agrada. Ràpidament es converteix en un himne pel patriotisme, per les imatges primaverals i per una melodia alegre i enganxosa. I això em fa pensar mal que deies abans, no? És molt més... Això, que ja no et sona trist.
No, gens.
Aquest és Maurice Chevalier i té una característica que és que posa un accent dels suburbis, que ho sap fer molt bé.
Sí, eh?
Sí.
Cinquè tall, va.
Well, Mr. Churchill said... Mr. Churchill said...
Una mica Beatle, això, eh?
Oi?
Sí o no?
És que ara ja me n'he anat de la guerra... O sigui, me n'he anat estrictament d'aquells anys de la guerra i me'n vaig a passats uns anys on les coses es poden mirar amb una distància i també es veuen diferents, no? O si més no, sí, hi ha temps pel mig. Això és Mr. Churchill Says, dels Kings, i és de l'any 69. Ray Davies és el que l'escriu, i els Kings és una de les bandes de rock més influents de la dècada dels 60, i sí, hi ha un so Beatle total.
Sí, eh?
Total, total. A la cançó es parafregen parts dels discursos de Churchill durant la batalla de Gran Bretanya.
Boníssim.
Sí, amb les seves maniobres anomenades Blitzkrieg, algo així, que eren com guerres llampec, que eren aquells atacs que feien com molt sobtats i molt ràpids, que causaven un gran desgast de material i psíquic sobre la població, i així podien com entrar. Una de les frases que es diu és aquella famosa de Churchill, que és mai es va deure tant en tan poc temps. No sé si aquesta és la traducció en català, però... De l'anglès.
La traducció literal.
Sí, sí, no? M'ha semblat que era així.
Churchill, que... Entre moltes famoses frases, jo crec que hi ha una que es coneix poc a casa nostra, i em sap greu que es conegui poc a casa nostra, perquè quan van començar els bombardejos de l'aviació alemanya a Londres, Churchill va voler animar... Mira.
Mira, surt.
Churchill va voler animar i envalentonar la població dient espero que sigueu tan valents i resistiu tant com el noble poble de Catalunya.
Ah, oh, sí?
Això va dir Churchill.
Uau.
Recordar-se dels bombardejos.
Churchill tenia aquesta manera de fer, no? Per motivar la seva població.
Sí, sí, sí.
I discursos. I el següent tall és un altre... Un cantautor escocès que es diu Al Stewart.
Thank you.
Mira, ara m'han escrit un missatge. Mai es va deure tant a tan pocs.
Ah, aquesta.
Aquesta és la traducció
que no la tinc aquí literal en anglès.
De la frase de Churchill.
Mm. Sí, aquest sí, és sí. Un cantautor escocès, i el que escoltàvem era la introducció del tema, que és sí. Llargueta.
Mira, ja el tenim per aquí.
Molles canviats no són pau. My autumn whisked with our backs to the town of Old
Jo crec que als escocesos se'ls nota tant quan canten.
Ah, sí?
Molt.
A l'accent mateix.
Sí.
Aquest està basat en les memòries de l'escriptor rus Alexander Zolenstein. Ah, oh, merda. No ho sé dir. Zolenstein, que va ser Premi Nobel de Literatura als anys 70. I escriu aquest tema, que és realment una veritable lliçó d'història, no? Parla de l'operació Barbarroja, de Berlín, dels Gulag, que són els camps de concentració soviètics...
Sí.
I que és també el destí final del narrador de la cançó. El narrador és un soldat rus que va descrivint les diferents fases de la guerra en cada estrofa. I aquí es poden escoltar uns cors de veus femenines en un moment, amb una veu que es dispara cap a l'agut, que és com si fos un crit de desesperació. Vull dir que com es fa servir amb la música per contextualitzar-te, ja no només amb el codi de la veu, no? de la parla, vull dir, del que t'estan explicant, sinó aquí, què és el que passa... que t'ajuda a entrar en context.
Sí, sí, absolutament.
Diuen que va llegir entre 40 i 50 llibres sobre la guerra abans d'escriure la cançó. Uau. O sigui que es va documentar molt.
Uau, que bèstia.
No sé si tothom fa aquest tipus de documentació quan vol escriure música.
No, però està molt bé que la faci.
I tant.
Està molt bé, tant, perquè llavors transmets...
veritat.
Exacte.
No sé quina, però la seva.
I anem a un dels millors grups de la música. Quan era un marrec, deia allò de U2, després vaig aprendre a dir YouTube.
YouTube. Clar, en alemany és U... Zwei, no? Que és el 2.
Zwei, drei, sí, Zwei.
Aquest és dins del quart àlbum d'estudi del grup britànic YouTube, teniu raó, i és curiós perquè van fer aquests temes mentre estaven de gira per Chicago, que van anar a veure una exposició on es mostrava l'horror i el patiment de les víctimes dels bombardejos de Hiroshima.
Que també cal recordar-los.
Exacte. D'aquella visita en surten dos temes del nou àlbum, que són Pride, que està dedicada a Martin Luther King, i aquesta. I es van enregistrar en un castell, el castell de Slane, que van estar més d'un mes per enregistrar tot l'àlbum, dins d'un castell. O sigui, això no és en un estudi de gravació, és en un castell. Van portar tota la maquinària allà.
Que bèstia.
Sí.
Sí que has notat un cert...
No ho sé, jo me l'he estat escoltant...
No?
Segurament a nivell de so i de reverberacions hi ha molts canvis, però a mi no m'ha sonat molt diferent a un altre disc, no sé. És la primera vegada que Bono fa ús de la seva veu de falset, amb una melodia com molt més difícil que les de costum, que ell normalment canta així més parlat.
Sí.
I rei, l'arranjament aquest de cordes ens porta en un punt de foscor i de dramatisme que també ens està explicant...
Sí, sí, que déu-n'hi-do.
Ens està explicant coses intenses, no?
Anem a la conclusió?
Sí. Que important que és la música, no?, en diferents moments de la història. Això és una mica el que jo concloc. I crec que els artistes adquireixen aquest compromís amb l'art i, per tant, amb la societat. Ens han de fer reflexionar, ens han de fer emocionar-nos, qüestionar-nos qui som i per què fem el que fem. I l'art, com a teràpia, també ens aporta, doncs, això, pau, felicitat, amor, esperança... Així que més artistes i menys guerra, sisplau, que ja,
sempre.
Ja sabem que dona molts beneficis a alguns, però és que la majoria no ens en interessa, no ens interessen gens.
És així, és així. Escolta, em deia que et portava una sorpreseta.
Ai, tens raó.
Clar, no és tan sorpreseta per tu, és més pels oients.
Bueno, home, i tant, per mi també ho serà.
És una meravella, però una meravella.
Ya nunca lo sabrás, que siempre te he querido,
Vem, què és això? Què estem,
estem
escoltant?
Home, clar. Sí que ha estat una sorpresa. Això és una col·laboració de les...
Tu una miqueta vermella, ara?
Una miqueta? Mira, ja està bé. Ja
t'agrada escoltar-te, tu?
Em fa coseta.
Sí?
Sí, una mica. Però m'agrada molt com ens va quedar això.
Doncs fota't. Perquè és...
És molt bonic.
Musicalment màgic.
És que és molt bonic, el tema és preciós. Sí. I ja fa setmanes que amb el Guillem li anem donant voltes de, escolta, fem una col·laboració, a veure què fem, a veure què fem.
I ja, estem escoltant Guillem Roma...
I Gema 4.
I Gema 4.
Sí, sí. I això, i el tema és del Guillem, i em va demanar que li fes un arranjament, em va tirar algunes idees, li vaig fer l'arranjament i res, i vam enregistrar... Aquest vídeo, que en realitat és vídeo, no? Que no és
sí,
només
àudio, sí.
El podeu trobar a les seves xarxes, a les meves, a les de Gema 4, està tot arreu. I va ser molt divertit, molt divertit.
Això anirà a algun lloc?
Això crec que en directe ho ensenyarem,
sí.
Eh? Sí.
Sisplau.
Però ja direm.
Ja direu, eh?
Sí.
No
sabem,
collo més.
Sabem que hi ha un parell de llocs on ens podem trobar a l'escenari, que això també pot ser divertit.
Val.
Home, Guillem Romà, per favor.
Us espero, eh, a l'escenari, amb aquesta barbaritat. Acabem així, perquè la veritat que és una meravella. Clara Luna, com sempre, moltíssimes gràcies. Que
gràcies
molt
a tu. Tan cerquita estabas cuando... Tan cerquita estabas cuando...
Me siento tan feliz de estar de ti enamorado, enamorado, ay mi pobre corazón, enamorado,
tan cerquita estabas
enamorado, enamorado.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Gairebé 9 minuts que passen de 2:15 del migdia. Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel, a la caravana, i és moment ara mateix de tornar a obrir les portes del Viure en Salut, com cada dia de dilluns a dijous. Un espai que tenim aquí als matins, a la nostra sintonia, forma part dels continguts de la caravana, moment en què Joan Trias ha sortit avui molt ben acompanyat per la Clara Luna, per la Porta de la Història. Ja sabeu que són aquests minuts que s'agafa per respirar enmig de les seves 6 hores de directe. Per tant, cada dia, de dilluns a dijous, hem tenit aquí portant endavant aquest espai acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut. Com no, sempre de la mà de les expertes mans dels amics de Marnis. Per tant, canvia la caravana, ara ha marxat el Trias i s'incorpora. En res el saludarem, el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la seva saviesa, l'elegància i l'humor que entra en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és un espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. No tenim manies. Qualsevol cosa que us passi pel cap, qualsevol dubte mèdic, qualsevol cosa que us faci la guitza, qualsevol tema que tingui a veure amb vosaltres mateixos o amb algun familiar o amb algun conegut i voleu saber l'opinió de Jacinto Valverde i com podem prevenir algunes enfermetats, algunes dolències, algunes molèsties de la mà dels amics de Marnis, ho podeu fer. Com? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
La importància d'aquest número de telèfon és cabdal perquè és la clau que us obre les portes d'aquest espai. És la manera de posar-vos en contacte amb nosaltres. Ja sabeu que qualsevol cosa, qualsevol dubte, missatge de veu o missatge per escrit, aquest número que ens ha recordat l'Abet, la veu de la casa, el 663-99-30-62. El dic una mica amb més calma, perquè tingueu temps, si no el sabeu de memòria ja, d'apuntar-lo bé, el 663-99-30-62. Aquí ens podeu explicar amb calma què us passa, què teniu, i nosaltres li donarem resposta. Que no us ve de gust el número de WhatsApp, que us ve millor un correu electrònic, doncs tenim una adreça preparada per vosaltres. És molt fàcil, el nom del programa, @radioestel.cat. lacaravana@radioestel.cat. I aquí ens exposeu, amb calma, amb detalls, amb tranquil·litat o amb senzillesa, com us vingui de gust, el vostre dubte o pregunta, i nosaltres, encantats de comentar la vostra consulta amb el nostre doctor. A ver cómo tenemos al doctor Jacinto Valverde en este miércoles, en medio de la semana, a ver cómo lo encontramos. Siempre normalmente es con buen ánimo, apuesto lo que sea a que hoy también. Sería toda una sorpresa si no fuese así. Vamos allá. Doctor Jacinto Valverde, buenos días.
Muy buenos días, don Rafael.
A ver, ¿hay sorpresas o no hay sorpresas?
Nada, ¿para qué? La mejor sorpresa es estar contigo en este rato y con todos los oyentes.
Ay, Jacinto, no me digas estas cosas tan acarameladas, que yo estoy muy falto de afecto y enseguida me engancho. Me engancho a todo. Estupendo. No, pues yo puedo decir lo mismo. Este momento... Mira, además te digo una cosa. Es un momento que aquí en la radio vamos a contar intimidades. Claro, sale Trías, sale el invitado que tiene, el conductor del programa. Además, ahora estaban por aquí las de redes sociales haciendo pruebas, la producción, los técnicos. Claro, es un momento como de barullo, podríamos decir. Mucha gente aquí. Y de repente salen todos por la puerta y me quedo a solas. Con la mirada de José Matos, es nuestro técnico de la mañana, de confianza, y contigo al otro lado del teléfono, y es como, yo me relajo, es un momentito de relax, por lo tanto, todos son ventajas. Venga, va, después de esta primera toma de contacto, de saludarnos bien, entramos en materia de salud. Mira, hoy te traigo una cosa, porque estaba leyendo el otro día, Jacinto, una noticia que reflexionaba un poco sobre los datos que muestran la evolución anual del número de casos de osteoporosis, osteoporosis registrados en España entre el 2011 y el 2022. Normalmente siempre estos datos van con un año de retraso, porque se recopilan de esta manera y siempre hay como un año de margen en lo actual, ¿vale? En este caso llegan desde 2011 a 2022 y se registraron, según estos datos que pude consultar en publicaciones médicas, aproximadamente, atención, 1,5 millones, lo he dicho bien, de casos de osteoporosis en España, en nuestro país. Claro, aquí hay una buena noticia, parece ser que es que estas cifras han descendido respecto a años anteriores. Y yo mi pregunta, y te la traslado a ti para que nos hables un poco también como médico, como experto, como persona que está en el día a día de la salud de las personas, es si estamos cada vez más concienciados pues de que la osteoporosis necesita un tratamiento continuo y a largo plazo, ¿eh? esta dolencia, y también evidentemente qué nos puedes contar de cara a concienciarnos un poquito más y a la complementación alimenticia, que siempre es muy interesante.
Bueno, afortunadamente, Rafa, te tengo que contestar que sí. Uh-huh. Bueno, ya desde hace muchísimos años, los primeros que inician los tratamientos para la descalcificación del hueso, uh-huh, que tiene varias denominaciones dependiendo del grado, en sus inicios se llama osteopenia, uh-huh, cuando ya es mucho mayor se llama osteoporosis, sí, fueron los ginecólogos, porque se sabía que la mujer que entraba ya en fase menopáusica, uh-huh, y posmenopáusica, la aceleración en la descalcificación del hueso era muy rápida,
¿vale?
Rapidísima, con lo cual la mujer, una vez que llegaba la época menopausia y alcanzaba una edad adulta, la posibilidad de fracturas por esta mala calidad de hueso, sí, es muy alta. Entonces, cuando se pusieron los años a investigar, se dieron cuenta que cuando hay ese cambio hormonal se producía una rapidísima aceleración en pérdida de masa ósea por déficit de una serie de sustancias, como era la vitamina D, como era el calcio, ¿no?
Vale.
Entonces ya, el ginecólogo fue el primero que empezó a tratar este tipo de problemas, uh-huh, y eso ha hecho que esa osteoporosis vaya mejorando con el paso de los años. En el hombre sí hay osteoporosis, pero es mucho más lentamente progresiva, pero la hay también.
Sí, sí.
Entonces sí, tengo que decir que afortunadamente sí, porque ya se inician, uh-huh, tratamientos que no solamente frenan la pérdida de masa ósea, sino que aportan masa ósea, ¿vale? O sea,
perfecto,
que se ha invertido incluso hasta el tratamiento.
Por lo tanto,
el punto de la, claro, por lo tanto, hay que hacer caso a la mujer o al varón, a su médico, ginecólogo o reumatólogo, cuando te diga, que tienes un déficit de tal cosa y hay que aportar este déficit, ¿vale?
Yo lo celebro por varias cosas. Primero, porque son buenas noticias, aunque el número de casos de osteoporosis, claro, yo que no estoy familiarizado con estas cifras, pues suena muy fuerte, ¿no? 1,5 millones, 1,5 millones de personas que tienen estos problemas. Pero bueno, me alegro porque tengo la sensación de que los españoles, los latinos, nos cuesta mucho concienciarnos de ciertas cosas, y yo creo que en este sentido se ha dado un paso adelante. Y luego, por otro lado, después de escucharte, me preguntaba, que no sé si son dolencias que tienen que ver, tienen algún nexo en común, si el tratamiento, por ejemplo, para la osteoporosis, cuando ya está en este punto más avanzado como nos decías, es el mismo que para la artrosis o problemas articulares. ¿Ahí hay puntos en común? ¿Es el mismo tratamiento? ¿Esto cómo se relaciona, Jacinto?
No tiene nada que ver la descalcificación de los huesos.
Vale.
U osteoporosis con el trastorno degenerativo del cartílago articular, que es la artrosis.
Uh-huh.
¿Que van unidos? Pues sí, porque son todos problemas que van surgiendo con el paso de los años. Pero son patologías diferentes.
Vale.
Es verdad que donde hay artrosis suele haber osteoporosis, pero no donde hay osteoporosis puede haber artrosis.
Vale.
Entonces, son tratamientos diferentes. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros desde el punto de vista de la complementación alimenticia?
Venga, vamos a por ello.
Por supuesto, dieta súper equilibrada, eso, uh-huh, está claro.
Sí.
Nada de tóxicos, como puede ser alcohol o tabaco.
Uh-huh.
Cuida tu peso y mantén actividad física, ¿vale?
Vale.
Fundamental.
Muy
fundamental.
Bien. Muy bien.
Que queremos ayudar a mejorar la osteoporosis, o sea, la descalcificación de los huesos. Marnis tiene una amplia gama de complementos. A mí me gusta mucho uno, que es muy completo,
uh-huh,
porque lleva calcio, magnesio, zinc, manganeso, vitamina D, que son todo, bueno, pues sustancias que van a mejorar, aparte de calcio, ese problema de descalcificación.
Vale.
Y se llama Osteohelp Complete.
Osteohelp Complete, muy bien.
Vale. Viene en cómodas cápsulas y hay que tomar una cápsula diaria.
Perfecto.
Si lo que queremos es parar o frenar un poquito la artrosis de nuestras articulaciones,
sí,
también recomiendo otro complemento alimenticio, uh-huh, totalmente compatible con el anterior,
sí,
pero este vamos a añadir el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico y el omega 3, el escaramujo, el condroitin sulfato y la glucosamina y una serie de vitaminas, ¿vale? Y
vale,
este se llama Artrohelp Forte.
Muy bien.
¿Vale? El otro era Osteohelp, este es Artrohelp. Y este viene en viales y hay que tomar un vial cada día.
Fantástico. Pues tenemos esta primera conversación que ha sido muy clarificadora con Jacinto Valverde, hablando de esta problemática que, aunque va descendiendo todavía, sigue siendo importante el número de casos en España. Buenas noticias, porque nos vamos concienciando de que esto hay que cuidarlo, hay que prevenirlo, y por eso ese descenso en los últimos años. Y la recomendación, desde el punto de vista de la complementación, estos dos productos fantásticos de Marnis que tenemos que incorporar como una rutina, para, como siempre nos dice Jacinto, a partir de los 40 ya, es que vamos tarde, ya vamos un poquito tarde. José, cuando digo 40 siempre me señala, tú, sí, evidentemente, yo ya he pasado los 40, está clarísimo. Pues aparte de la dieta equilibrada, no tomar ni alcohol ni consumir tabaco, que esto evidentemente todo lo que aporta es negativo. Controlar el peso y un poquito de actividad física, que esto yo creo que podríamos ponerlo en un cartel a la entrada de las casas y que la gente le fuera quedando en el cerebro, porque es bueno para todo. Estos dos productos de Marnis, para la osteoporosis, el Osteohelp Forte, una capsulita cada día, y vamos reforzando todo este sistema de los huesos. Y luego, si tenemos problemas de artrosis, el Artrohelp Forte, que viene en viales, y hacemos lo mismo, lo incorporamos como una rutina, y esto nos va a ayudar a fortalecer todas y a prevenir sobre todo todas estas problemáticas. Doncs aquests productes i tots els de Marnis ja sabeu que els podeu trobar a farmàcies, parafarmàcies i herbolaris. Si teniu curiositat, la pàgina web és una distracció al final, perquè comences allà a averiguar coses sobre l'univers Marnis i és fascinant, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Vamos con las consultas. Ayer dejábamos colgada por falta de tiempo la última, que me parecía muy interesante, porque siempre se trata de problemas un poquito más importantes y que está muy bien tener en cuenta, dedicarle un tiempo para contestar bien estas consultas. Nos la enviaba Nuria de Barcelona y nos decía que tenía precedentes familiares de problemas cardiovasculares y que en este sentido pues ella quería adelantarse un poco a lo que le puede venir, y preguntaba pues qué hábitos, qué costumbres puede incorporar para que esto no llegue a ser un problema, no le llegue a afectar de manera seria. Y luego también, pues evidentemente se interesaba por los productos de Marnis desde el punto de vista de la complementación alimenticia, qué puede incorporar también como rutina que le ayude con su salud cardiovascular. Por lo tanto, barra libre, Jacinto, para explicarle a Nuria todo lo que quieras.
Bueno, lo mejor que podemos hacer para evitar los problemas cardiocirculatorios o cardiovasculares es la prevención, ¿vale? Sí. O sea, se sabe perfectamente que hay ciertos problemas, ciertas enfermedades que causan riesgo cardiocirculatorio, como es el azúcar, sí, la tensión arterial y el colesterol. Desniveles de colesterol, diabetes mal controlada o hipertensión mal controlada son tres de los principales factores de riesgo cardiocirculatorio. Luego eso tienes que tenerlo bien controlado siempre para evitar en un futuro tener problemas. Otro riesgo que se suma es el sobrepeso, el exceso de peso. Y luego, por supuesto, el tabaco.
Sí, sí.
O sea, si tú evitas ese tipo de problemas, por supuesto que tendrás una menos probabilidad de padecer, de tener enfermedades cardiocirculatorias, ¿vale?
Efectivamente.
En tema ya de la herencia genética o el rasgo familiar que puede llegar a tener. Pero esto es el mantra que también se tiene que repetir la gente. Cuida tu colesterol, cuida tu azúcar, cuida tu tensión arterial, cuida tu peso y ten actividad física. Eso va a evitar muchísimos problemas cardiocirculatorios, ¿vale?
Exacto, sí, sí, sí.
Y si queremos ir un poquito más allá, como nos pedía esta oyente,
Nuria de Barcelona, sí.
Nuria, dentro del universo Marnis, tiene tal gama de complementos alimenticios para este tipo de problemas como son el empleo de los omega 3, ¿vale? Si lo que queremos es específicamente un omega 3 que nos vaya a mejorar la función normal del corazón, que nos mejore un poquito el metabolismo lipídico, eso quiere decir de nuestro colesterol, amén de otras muchísimas cosas, Marnis tiene uno específico que se saca del aceite de krill, que son esos pequeños crustáceos que comen las ballenas.
Vaya.
¿Sabes, no?
Y bueno,
que se llama y que aporta una rica cantidad de DHA y de EPA como omega 3, pero extraído de este aceite de krill.
Vale.
Y que se llama tal cual, Krill Mar.
Krill Mar.
Con K y con doble L, Krill Mar.
Perfecto.
Vale.
Vale.
Viene en capsulitas y tienes que tomar dos cápsulas juntas en una única toma al día.
Perfecto, pues yo creo que este producto no había aparecido todavía, como mínimo yo no lo tengo, no lo tengo en la cabeza.
¿De vez en cuando?
Sí, ah, pues mira, no sé por qué, Jacinto, en este caso no lo tengo yo tan incorporado en mi memoria. Estas cosas que a veces comentamos, de las cosas del trabajo, que la memoria del trabajo. Y luego te tengo que confesar, no se me caen los anillos, que no sabía, que las ballenas se alimentan de estos bichillos, que no sé, animales marinos, los krill.
Son pequeñísimos crustáceos que cuando filtran con las barbas, pues es lo que habitualmente alimentan las ballenas, bueno. El krill de los océanos.
Perfecto, pues de aquí sacamos este aceite, en este caso Krill Mar, que sirve para prevenir, en este caso es la recomendación de Jacinto para Nuria de Barcelona, que se nos cuenta que, bueno, se interesa por prevenir los posibles problemas cardiovasculares, amén de otras buenas costumbres que hay que incorporar, como son el ejercicio físico, estar en tu peso, evidentemente no fumar, no consumir tabaco y controlar muy bien pues el azúcar, el colesterol y la tensión, que son los tres factores que si no tienes un poquito bajo control te pueden llevar a problemas serios cardiovasculares, y ya sabemos que no son tonterías, que si llegan potentes pues pueden tocar mucho la salud y la moral. Por lo tanto, una primera consulta bien solucionada. Vamos con una sencilla, yo creo que la resolveremos rápido. Como tenemos poco tiempo, contestamos a David Alcalá, de Badalona, que dice que tiene problemas de piel, como sequedad y picazón, y se interesa por algún producto que le pueda ayudar con estos problemas cutáneos.
Bueno, aquí también le recomendaría otro omega 3 diferente que tiene...
Vale.
Que tiene, bueno, omega 3 no, es la conjunción de cuatro omegas diferentes.
Vale.
El 3, el 6, el 7 y el 9.
Madre mía.
Que se le va a venir muy bien para este tipo de problemas de piel. Se llama así, omega 3, 6, 7, 9.
Muy bien.
Este viene líquido, como si fuera un jarabe. Y entonces tienes que tomar 15 mililitros diarios.
Perfecto.
¿Vale? Y luego, en las zonas más secas de su cuerpo, llámese brazos o cara o piernas,
sí,
yo le recomendaría un aceite hidratante que también tiene Marni, como puede ser, a mí me gusta mucho el aceite hidratante hipérico.
Vale.
¿Vale? Que te lo puedes poner varias veces en esas zonas más concretas de tu piel.
Muy bien.
Así que el omega 3, 6, 7, 9 y el aceite hidratante hipérico.
Pues David Alcalá de Badalona toma buena nota para estos problemas cutáneos, esta sequedad, esta picazón. Incorpora este aceite omega 3, 6, 7, 9. Viene en líquido, 15 mililitros. Y esto te va a ayudar muchísimo. Y luego el aceite hidratante, en este caso el que nos ha recomendado, hipérico, si no recuerdo mal, el que nos ha recomendado Jacinto, que también te va a ayudar esto directamente, evidentemente, en la piel. Sabeu, Yusudic, David, ves la teva farmàcia, para farmàcia o herbolària, allà trobaràs aquests productes. Si no els tenen, per un casual, es poden demanar molt fàcilment, i a tots els que ens esteu escoltant, igualment, quan passeu per la vostra farmàcia o para farmàcia de confiança, també herbolaris, no deixeu d'interessar-vos pels productes fantàstics de Marnis. Jacinto, una vez más, buen trabajo, buenas recomendaciones, buena compañía, pues estupendo. Tenemos el miércoles solucionado, mañana le damos un poquito más de caña.
Venga, lo que tú digas. Un abrazo.
Vale, cuídate. Hasta mañana. Adeu, adeu.
Hasta mañana.
Ai, Jacinto, que bé tenir-lo aquí al Viure en Salut, com ens ajuda amb recomanacions i amb bones idees de salut i de benestar. Nosaltres, que continuem endavant, en res, arriba la una del migdia, menys, bueno, una mica més d'un minut, i ens informaran Júlia Julve i Pol Corredoira sobre tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món. Informació actualitzada de la darrera hora informativa. I després torna el Trias per fer la darrera hora de la caravana. Agafarem carretera i manta amb Diego Gómez,
que ens parlarà avui. Ves a saber de què? Què es treurà de la màniga el Diego Gómez, però sempre interessant respecte a tot el que succeeix al territori català. Després viatjarem amb la girocleta i rematarem amb una mica de bona vesprada. Això és la caravana.